Estupefacció generalitzada pel que està passant a Corea del Sud.
Declarem una reforma d'emergència per protegir l'ordre constitucional lliure de l'amenaça de les forces comunistes de Corea del Nord.
El president ha declarat la llei marcial esgrimint l'amenaça de Corea del Nord. Han quedat prohibides les activitats polítiques, les manifestacions i l'Estat ha pres el control dels mitjans de comunicació. El Parlament, però, on el partit del president no té majoria, ha tombat la declaració de la llei marcial. L'oposició no es creia als arguments del president.
La declaració de llei marcial del president Yoon Suk-yeol és il·legal, inconstitucional i anticiutadana.
I fa una estona, el president, veient la reacció de tot plegat, ha aixecat la llei marcial. De seguida parlem del que ha passat amb el nostre corresponsal, Francesc Canals, i buscarem també l'anàlisi d'un expert.
Catalunya nit.
Els telèfons mòbils que portem a la butxaca són la porta d'entrada també d'estafadors a informació sensible o als comptes bancaris. Una advocada, Elena Gimeno, ens explicarà en directe el cop que ha rebut. Amb un simple SMS, un missatget a la bústia, li van acabar estafant 70.000 euros. Visitarem l'Amazònia acompanyats d'uns dels fotògrafs més prestigiosos i també populars, Sebastià Salgado. Amb ell hem conversat sobre rius negres colossals, de rius voladors, de pobles indígenes, d'un espai fascinant i amenaçat que regula part del planeta.
Amazònia és el paraíso en la Tierra. És un espai colossal. Són tribus increïbles. Estas tribus que ahí están representen la prehistòria de la humanitat.
És molt interessant escoltar el que ens ha explicat el fotògraf brasiler parlant sobre l'Amazònia, però també, per exemple, de les selfies. Creu, per cert, que no es poden considerar fotografia. Avui al Catalunya Nit, per tant, Sebastià Salgado. I també escoltarem una actriu amb molta projecció, Carla Sofia Gascón, la primera actriu trans que és reconeguda com a millor actriu al Festival de Cannes per la seva actuació juntament amb altres actrius a Emília Pérez. La pel·lícula arriba aquesta setmana a la cartellera. Carla Sofia Gascón sona fins i tot per a l'Òscar. Ella no el descarta perquè creu que la feina feta és impressionant.
Me senté en la silla con un miedo terrible, vi la primera secuencia y dije, hostias, esto va a hacer historia.
El cap de cultura dels informatius de Catalunya Ràdio, Marc Garriga, ja ha parlat. Els escoltarem tots dos d'aquí uns minuts. I avui tenim com a oient misteriosa una icona de la comunicació al nostre país. No us podem avançar qui és, però només amb això que he dit, potser ja ho intuïu. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Comencem parlant de Corea del Sud, perquè quin dia que han tingut. S'han despertat amb el decret, l'ordre de llei marcial per part del president Yoon Suk-yeol. Ha sigut una decisió sorpresa que ningú anticipava. El president l'ha justificat per possibles vincles de l'oposició amb el règim de Corea del Nord i per garantir, deia, la seguretat de l'Estat. El cas és que l'oposició, que té majoria al Parlament, l'ha derogada al Parlament, aquesta declaració de llei marcial, i han forçat finalment el president a aixecar la mesura, que ho ha fet fa no gaire estona. Fins i tot el seu propi partit li havia demanat que posés fi a una iniciativa que l'ha acabat deixant en evidència. L'exèrcit s'ha alineat amb el president i ha bloquejat l'Assemblea Nacional al Parlament, però, com dèiem, s'ha acabat retirant aquesta llei marcial. Per intentar posar ordre a tot això i entendre una mica millor, connectem amb el nostre corresponsal a Pequín, Francesc Canals. Bona nit.
Hola, bona nit.
Que hi ha darrere la decisió del president de, en primera instància, declarar aquesta llei marcial?
Doncs probablement l'intent de desbloquejar la situació política, perquè ell no té el Partit Conservador, al qual, per tant, diguem, no té majoria al Parlament, i per tant, els últims mesos estava bàsicament bloquejat. L'oposició li havia aconseguit aturar els pressupostos, retallar-los, i estava iniciant el procés d'inhabilitació de la Fiscalia. De fet, pràcticament no podia governar, i de fet aquesta idea de decretar la llei marcial semblava que anava per aquí, perquè les justificacions eren una mica estranyes, no? Acusava l'oposició de connivència amb Corea del Nord i aquest tipus de coses que no semblen tenir massa credibilitat. I, per tant, tot semblava una jugada política de la qual s'ha fet enrere, perquè semblava que la crisi que s'obria era encara pitjor que la que ell, en principi, semblava que volia resoldre.
Declarem una reforma d'emergència per protegir l'ordre constitucional lliure de l'amenaça de les forces comunistes de Corea del Nord.
La declaració de llei marcial del president Yoon Suk-yeol és il·legal, inconstitucional i anticiutadana.
Per tant, aquí tenim l'oposició que ja no es creia els arguments que havia donat el president per decretar aquesta llei marcial. Un president que ja havia rebut forces crítiques de la ciutadania darrerament, eh?
Sí, de fet, aquesta jugada l'ha fet probablement en un moment en què era molt clara la seva impopularitat, no? Hi havia hagut algunes manifestacions. De fet, ja havia resolt molt malament els temes de corrupció de la seva dona, i, de fet, el que se l'acusava més clarament és que de no ser capaç d'entendre els problemes del dia a dia que realment pateix la societat coreana per l'economia, no? La realitat del carrer. I d'alguna manera hauria intentat amb aquesta jugada debilitar l'oposició, però en aquest sentit probablement s'ha debilitat o s'ha afeblit encara més ell, perquè ara veurem què pot passar, però és clar, qui estava avui celebrant ja al final que s'ha fet enrere i que ha acceptat l'anul·lació de la llei marcial, doncs són manifestants que estaven cridant i demanant la seva dimissió. I, de fet, un fet important és que els Estats Units, que és el gran aliat de Corea del Sud enfront de Corea del Nord, i que els Estats Units tenen gairebé 30.000 soldats desplegats a Corea del Sud des de l'època de la divisió de la guerra de Corea, als anys 50 del segle passat, doncs havia reclamat bàsicament respecte per l'estat de dret.
Clar. Aleshores, aquí el que pot acabar finalment passant és que potser l'oposició, amb aquestes jugades, hagi guanyat encara més força de la que tenia ahir. Veurem què és el que passa. Moltíssimes gràcies, Francesc Canals, per atendre'ns al Catalunya Nit. Una abraçada.
Una abraçada, bona nit.
És una notícia que ens ha sorprès avui des de primera hora del matí sobre un país que no n'acostumem a parlar gaire als informatius, i per això volem fer-ho ara, entendre una mica millor què és el que pot estar passant a Corea del Sud. Per això saludem a Ramon Pacheco, que és catedràtic de Relacions Internacionals del King's College de Londres. Senyor Pacheco, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo interpreta usted lo que está sucediendo y ha sucedido hoy en Corea del Sur? Doncs crec que l'hem perdut, el senyor Pacheco, el teníem en trucada, intentarem recuperar-lo, si no avançarem amb altres qüestions. Canviem de moment de país, anem cap a França i si cal tornem a Corea. La scène, la scène, la scène. A França, perquè falten menys de 24 hores perquè el govern torni a entrar en una situació de provisionalitat. No fa ni mig any de les eleccions generals anticipades i el seu primer ministre, Michel Barnier, al càrrec des de fa menys de 3 mesos, està a punt de caure. Les negociacions del govern de centre-dreta amb l'extrema dreta de Marine Le Pen no han servit per salvar els comptes de Barnier i ara l'excomissari europeu i primer ministre francès s'atansa a l'abisme polític. Doncs cap a París. Isabel Galí, bona nit.
Bona nit.
Barnier ha donat una entrevista avui en prime time, oi? No sé si això de fer-ho el dia abans d'aquestes mocions de censura que explicàvem ahir, si és un gest a la desesperada, com ha anat.
Sí, són els darrers esforços de Michel Barnier per intentar evitar que el facin fora del càrrec de primer ministre. Ha dit davant de tot el país, en una entrevista a les dues principals cadenes de televisió generalistes, que la missió que se li havia encarregat, la de negociar uns pressupostos en una assemblea nacional tan dividida, era difícil, però no impossible, ha dit. I ha criticat Marine Le Pen per com li ha volgut imposar les exigències a canvi de donar-li suport.
Marine Le Pen va entrar en una mena de subhasta. Vaig trobar un acord per accedir al pagament de les medicines i quan li vaig dir això em diu també vull les pensions. No vull entrar en un xantatge, no és la meva manera de fer.
Barnier també ha apel·lat per intentar-se salvar a la responsabilitat dels diputats que demà a la tarda votaran la moció, recordant-los que el país necessita estabilitat econòmica.
La situació és difícil des del punt de vista pressupostari i financer, des del punt de vista econòmic i social, com els he dit. Ara bé, hi ha una cosa de la qual estic segur. La moció de censura de demà farà que la situació sigui més difícil i més greu.
Això ho ha dit aquesta tarda a l'Assemblea Nacional i, en tot cas, la caiguda del govern, però sobretot el fet que França comenci l'any sense pressupostos obre un període d'incertesa política i alhora econòmica. El deute francès continua cotitzant en els mercats internacionals al nivell del deute grec i els esforços per retallar-lo en forma de llei de pressupostos restrictiva, si el govern cau, doncs no es podran portar a terme.
I suposo, Isabel, que les mirades aviat passaran de Michel Barnier a Emmanuel Macron, que és el que pot fer el president a partir d'ara.
Un dels mandats que té és nomenar un nou primer ministre i entre els noms que comencen a sonar hi ha el de l'actual ministre de Defensa, Sébastien Lecornu, o el líder centrista, François Bayrou. Però, en tot cas, el president no dimitirà. Han estat alguns líders polítics, com el de l'esquerra alternativa, Jean-Luc Mélenchon, que li ho han demanat perquè el consideren responsable d'aquest carreró sense sortida en què està França des del punt de vista polític. I Macron, des de Riad, on està de viatge oficial, els ha respost dient que les demandes de dimissió són política ficció i que deplora el cinisme insostenible del reagrupament nacional i la pèrdua de referència dels socialistes, això són paraules del Macron, en referència a la moció de censura de demà.
Molt bé, doncs dies intensos a França, demà encara ho serà més, per tant crec que demà tornarem a saludar. Moltíssimes gràcies, Isabel, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I per dia intens el que han viscut a Corea del Sud amb aquesta declaració de llei marcial, una oposició majoritària al Parlament que l'aturava i finalment l'ha acabat retirant el president del país. Intentàvem abans parlar amb Ramon Pacheco, que és catedràtic de Relacions Internacionals del King's College de Londres, i tornem a fer-ho ara. Senyor Pacheco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver si tenemos más suerte en este intento. Le preguntaba sobre cómo interpretaba usted lo que está sucediendo y lo que ha pasado hoy en Corea del Sur.
Pues bajo mi punto de vista ha sido una mala decisión política por parte del presidente Yoon. Lo primero hay que decir que esta era la primera declaración de ley marcial desde el año 1980, cuando Corea del Sur todavía era una dictadura. Así que es la primera que ha tenido lugar en el periodo de democracia desde finales de los años 80 del siglo pasado. Por lo tanto, ha habido una oposición directa no solo por parte del Partido Liberal en la oposición al presidente Yoon, sino también del Partido Conservador, al que pertenece el mismo presidente, ya no digamos la población surcoreana. Así que hemos visto, como así sucedió al final, que esta declaración no tenía ningún recorrido.
Él ha intentado vincular de algún modo a la oposición con el régimen de Corea del Norte. ¿Era creíble este intento?
No es creíble. Esta es una posición que algunos conservadores mantienen desde los años 50-60 del año pasado. No es una posición nueva. Y a lo mejor se podría decir que pues si en los años 50-60-70, pues sí que había surcoreanos que todavía pensaban que un régimen comunista les podría ser favorables, pero a día de hoy, en pleno siglo XXI, el apoyo al régimen norcoreano o al comunismo en Corea del Sur es mínimo, por no decir inexistente. Así que podemos decir que la verdad es que esta no es una acusación creíble.
Con esta retirada de la ley marcial, ¿capítulo cerrado o vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora?
No, esto no está cerrado. El presidente Yoon tiene una popularidad muy baja, en torno al 20% de la población. Se muestra favorable a su presidencia. Creo que vamos a ver manifestaciones masivas en Corea del Sur en los próximos días, demandando básicamente que deje la presidencia. Creo que vamos a ver dentro de la Asamblea Nacional cómo algunos diputados conservadores se van a alinear con los diputados liberales, con lo cual van a poder iniciar una moción de censura y, por supuesto, va a haber mucha crítica, no solo a nivel interno, sino, como hemos visto, de forma velada por parte de Estados Unidos y por parte de otros países. Así que creo que este es el inicio de un periodo de inestabilidad para el presidente.
O sea que le ha salido el tiro por la culata, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, hablando en plata, la verdad es que le ha salido muy mal esta jugada política y como he dicho anteriormente, hemos visto que ni siquiera su partido le apoyaba, ya no digamos claro, la oposición.
¿Esto se puede calificar de autogolpe lo que ha pasado hoy, como hemos leído en algún sitio?
Pues yo creo que eso es un poco una exageración. Porque para empezar hemos visto que no tenía ni siquiera el apoyo del ejército. Es decir, esto parece ser que ha sido el presidente por su cuenta, a lo mejor con dos o tres de sus consejeros, quien ha tomado esta decisión, pero sin haberlo planeado de tal manera que se pudiera hablar de autogolpe. ¿No? Y que pudiera haber dicho, bueno, pues tengo el apoyo del ejército, o tengo el apoyo de mi partido, o por lo menos de un segmento de la población. Creo que ha sido una jugada política bastante mal calculada.
Pues te agradecemos mucho, señor Pacheco, que nos hayas ayudado a entender esta realidad que nos queda un poco lejos, pero que hoy nos sorprendía y que seguramente los próximos días deberemos de seguir un poco más de cerca. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Passen 2 minuts d'un 10:15 de la nit. Saltem ara cap al Pròxim Orient. Aquesta propera matinada es complirà la primera setmana de l'alto el foc entre Israel i Hezbollah, un acord que des que va entrar en vigor mostra símptomes de fragilitat. Benjamin Netanyahu ha insistit avui que continuarà actuant amb mà de ferro contra qualsevol violació del pacte al sud del Líban. Anem ara cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
L'alto el foc ha comportat la fi dels bombardejos israelians a la capital del Líban, Beirut, i una reducció dràstica dels atacs al sud del país. Tot i això, en aquesta zona la situació encara és molt tensa. Israel i Hezbollah continuen acusant-se d'incomplir el pacte i, mentrestant, se segueixen acumulant víctimes mortals, totes al costat libanès. Avui, una més que se suma a les 10 de la matinada passada. Un alto el foc, doncs, agafat amb pinces i que sembla condemnat a continuar així de fràgil, a jutjar per les paraules de Netanyahu.
Estem en un alto el foc, no en el final de la guerra. Tenim un objectiu clar, el de retornar els residents al nord i rehabilitar la zona. Estem reforçant aquest alto el foc amb mà de ferro i actuarem davant qualsevol violació, sigui menor o seriosa.
La situació deixa la continuïtat de l'acord a l'aire i fins i tot el ministre de Defensa israelià ha parlat de les conseqüències d'un hipotètic trencament definitiu del pacte, ha avisat que Israel ja no distingiria entre Hezbollah i el Líban. Mentrestant, el primer ministre libanès busca suport diplomàtic per pressionar Israel perquè abandoni ja el Líban. Recordem que segons l'acord hi està obligat, però té de marge fins a finals de gener.
Les notícies pensades amb Manel Elias.
Ciments Molins torna a Catalunya. El Consell d'Administració d'aquesta empresa ha acordat per unanimitat tornar la seu social a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, després d'haver-la traslladat a Madrid arran de la crisi oberta pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Ciments Molins es converteix en la primera companyia cotitzada que fa aquest pas. La nostra companya Rosa Pujol s'ha traslladat aquest vespre a la seu de la patronal Foment del Treball a Barcelona. Rosa, el president de Foment creu que aquesta no serà l'última empresa que tornarà.
Així és, el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que aquesta és una gran notícia per Catalunya i també ha recordat que ells ja van avançar que les empreses anirien tornant a casa nostra amb el temps.
Sempre havien dit, des de Foment del Treball, i quan vam iniciar la primera legislatura al govern d'aquesta gran organització que és Foment del Treball, vàrem dir que abans de que acabés el segon mandat de la nostra governança Foment del Treball, moltes de les empreses rellevants tornarien a Catalunya. Això s'està complint, i aquest és un primer pas significatiu i rellevant que esperem que no sigui l'últim.
Sánchez Llibre ho ha dit en la sessió inaugural del Foro Espanya-Itàlia que s'està fent aquests dies a la seu de Foment.
Dèiem, Rosa, que Ciments Molins és la primera empresa cotitzada de les que van marxar que ha tornat a Catalunya. Sabem quantes ho han fet fins ara?
Doncs és una xifra que no està gaire clara. El que sí que se sap és que de les prop de 3.000 empreses que van marxar n'han tornat algunes desenes, com ara Agbar, que ho va fer el setembre del 2018, o Laboratoris Ordesa i Redpoints. En canvi, altres com CaixaBank o Banc Sabadell ja han dit que de moment no tenen previst tornar.
Vuit minuts i arribarem a 11:15. Avui hi havia molta expectació per una declaració judicial, la del fundador de Glovo, Òscar Pierre, avui a Barcelona, on l'investiguen per un possible delicte contra els drets dels treballadors. Davant del jutge, ha tornat a defensar el seu model de negoci l'endemà que la plataforma de repartiment a domicili va anunciar que contractaria tots els repartidors que ara són autònoms a tota Espanya. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Sembla que al final l'Òscar Pierre ha acabat cedint, eh?
Mira, sí, i ha apel·lat a la pau social. En només 15 minuts que ha durat la declaració, ha contestat a la seva defensa i també a la fiscalia i no a l'acusació particular de tres treballadors. Pierre ha dit que no vol tenir problemes amb les autoritats espanyoles i que tiraran endavant amb les contractacions d'ahir. Però falta llegir la lletra petita, segons ha dit Raúl Maïlla, que és l'advocat dels Riders.
I que no és una estratègia de defensa, sinó que és una evolució en el model. I no tenim més dades i desconeixem quines van ser les fórmules, com se va produir esa laboralització.
Podria semblar una coincidència el que va passar ahir. Pierre diu que no, que aquesta regularització no és cap coincidència i no és una... Sí, que és una coincidència i que no és una estratègia de defensa. I assegura que el seu model ha anat evolucionant, però Inspecció de Treball i la Fiscalia consideren que incomplia la llei Rider del 2021.
Molt bé, doncs veurem com acaba tot plegat, perquè el que és veritat és que aquest nou sistema de negoci ha canviat la imatge de moltes ciutats, els veiem sempre transitant per tot arreu, i una de les preguntes que et ve sempre és o quina feina tan dura, o com els hi deuen compensar. És molta gent que arriba i troben aquí una sortida, per tant, és una situació nova, molt important, i veurem com acaba amb les seves condicions i amb aquest judici.
S'ha intentat posar ordre amb aquesta llei Rider, però, evidentment, aquests models de negocis es van adaptant amb els temps.
Clar.
I no sempre és fàcil complir, perquè ja en aquest tipus de feina ja saps que moltes persones a vegades no tenen papers o
sí.
És molt complicat.
I fins i tot algú que els hi ha cedit la bicicleta, la llicència, etc. Per tant, és un model complex que haurem d'anar seguint. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I Catalunya vol implantar un certificat de presència d'amiant als edificis que sigui obligatori en qualsevol compra-venda o contracte de lloguer. És una de les mesures del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant que ha aprovat el govern i que ara haurà de tramitar al Parlament. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit. Es calcula que a Catalunya encara hi ha entre 2 i 3 milions de tones d'amiant, però la majoria no sabem ni on són ni en quin estat es troben. Per fer florar tot el fibrociment que hi ha en edificis privats en forma de canonades, dipòsits, cobertes i altres elements, el projecte de llei preveu crear un nou certificat de presència d'amiant que s'exigirà a qualsevol contracte de compra-venda o de lloguer a l'estil del que ja es fa amb l'eficiència energètica. També s'obligarà a facilitar qualsevol informació sobre la presència d'aquest material obtinguda amb les inspeccions tècniques dels edificis o les actuacions d'emergència que facin, per exemple, els bombers. El projecte de llei preveu sancions de fins a 100.000 euros pels que sàpiguen que tenen amiant deteriorat els seus edificis i no el treguin. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, resumia així l'objectiu que persegueixen.
Assegura la retirada de l'amiant d'aquí el 2028 en equipaments que en diem sensibles, per tant, equipaments públics o que per la seva exposició a l'aire lliure doncs, poden tenir una especial sensibilitat, i el 2032 en la resta.
Per aconseguir-ho es preveu una dotació anual de 10 milions d'euros que la mateixa Paneque reconeix que poden quedar-se curts segons què s'acabi trobant.
I avui hem conegut els primers detalls de la nova empresa pública d'habitatge que va anunciar Pedro Sánchez. Era aquella as alemànica que es va treure al Congrés del PSOE. No serà del tot nova perquè es crearà a partir d'una de ja existent, Rafael de Ribot.
Exactament, Manel. Es modificarà l'actual empresa pública del Sol, segons ha avançat, ha explicat la ministra Isabel Rodríguez en declaracions a Televisió Espanyola.
Esto es el fortalecimiento de un instrumento con más recursos, con más capacidad, para que, como decía, desde la urbanización del suelo hasta la entrega de llaves o la gestión de los alquileres pueda ser completada por la Administración General del Estado.
Mentrestant, el govern de la Generalitat aposta per una altra estratègia, vol reforçar l'Incasòl i no pensa crear una agència pública catalana d'habitatge, segons ha explicat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
S'està reorganitzant doncs, la direcció perquè la principal activitat que tingui d'ara en endavant sigui precisament la promoció d'habitatge propi, també d'aquesta construcció delegada amb els privats i també aquesta generació de nous sòls, de nous solars, per poder assolir aquest objectiu dels 50.000.
Per tant, tindrem diversos actors, diverses empreses actuant en un mateix sector i per evitar un conflicte de competències entre els ens de construcció d'habitatge públic, la consellera ha demanat temps per negociar el paper que acabarà tenint cada administració.
Gràcies, Rafael.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, haurà de declarar pel cas de les filtracions sobre la causa per frau fiscal que afecta la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
Miguel Ángel Rodríguez està citat el 8 de gener com a testimoni en una afera en què investiga ni més ni menys que el fiscal general de l'Estat.
Sí, el fiscal general Álvaro García Ortiz sosté que va ordenar la publicació d'un comunicat per desmentir la falsedat que Miguel Ángel Rodríguez havia difós i deixa clar que no era la fiscalia qui oferia un pacte a la parella d'Ayuso, sinó a l'inrevés, perquè volia evitar la presó a canvi de retornar el que havia defraudat a Hisenda. Com que el cas estava judicialitzat, el fiscal general ha de fer front ara a una acusació per revelació de secrets. La causa s'ha convertit en munició pel PP mentre el PSOE intenta desactivar-ho i emplaça el cap de gabinet d'Ayuso a confessar la veritat en seu judicial. Pilar Alegría és la portaveu de l'executiu espanyol.
Esperar y desear que haga lo que corresponde, que vaya a declarar y que sobre todo colabore con la justicia y que cuente la verdad.
L'espiral d'acusacions del PP al govern de Pedro Sánchez per suposats casos de corrupció, Martí, sembla que de moment no té límit i avui mateix ha ampliat el seu radi d'acció.
Sí, ha passat a la sessió de control de la tarda al Senat. La senadora popular, Paloma Martín, ha estès l'ombra de la sospita sobre la nova ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta tercera, Sara Hessen, que ha negat haver afavorit els negocis familiars del seu marit. Aquesta ha estat la seqüència.
Ahora hemos sabido que su marido, señora ministra, también obtuvo subvenciones de distintos ministerios.
No ha recibido ninguna ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El PP ha interioritzat que políticament no podrà fer caure Pedro Sánchez i aposta perquè les acusacions de corrupció el forcin a un avançament electoral.
Gràcies, Martí. A punt d'arribar a 11:15 de la nit, fem una pausa i quan tornem parlem de diversos perills que ens podem trobar a partir de les pantalles que ens envolten, ja siguin les xarxes socials o, per exemple, el telèfon, una estafa de 70.000 euros. De seguida l'expliquem.
Catalunya nit.
Et vols escapar de la rutina? Tens ganes de viure una aventura autèntica, lliure, sense horaris? Som Vandalic Van i ens dediquem al lloguer de campers úniques, totalment equipades i al millor preu a Barcelona. I sí, col·laborem amb el tercer sector, perquè volem canviar el joc, no només fer negoci. Reserva o regala una experiència a vandalicvan.com i segueix-nos a les xarxes.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort, les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quios per només 5,95 euros. A partir del 7 de desembre.
Aquestes festes regala emocions amb Escape Room 2 de Joel Joan i Héctor Claramunt. El Teatre Condal. El joc continua. Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Trans.
El Penedès és terra de vins i de galls. Per això busquem el millor restaurant amb gall del Penedès. Aquí teniu el gall.
Jo trobo que és un vinagre molt justet.
Canelona rostit.
És bo.
És sec. No m'agrada la fregidora.
No sé què és això, fregidora, potser?
La fregidora, eh?
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Hem viatjat al passat? O per ventura les coses sempre recomencen. De lluny, de Vicent Ferrer Mayans.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les 10:33, detingut a Mollès del Vallès un home de 38 anys per crear perfils falsos a les xarxes socials per aconseguir material pornogràfic de menors. El detingut es guanyava la confiança de les víctimes i fins i tot els demanava que fessin pràctiques sexuals a través d'internet. La investigació dels Mossos d'Esquadra va començar a finals d'agost a partir de la denúncia d'una mare, Marc Teixidor.
L'home s'identificava com a Dani i deia tenir només 15 anys. La denúncia que va posar sobre la pista els Mossos era pel cas d'una nena de 13 anys. Segons la declaració de la seva mare, el detingut li va fer creure que tenien una relació sentimental fins al punt de presentar-li de forma habitual les suposades mare i germana i diverses persones amb fins a 5 perfils falsos. Finalment li va demanar imatges i pràctiques sexuals online. Aquesta era només un cas, n'hi ha com a mínim 153 menors més. Es va fer passar per un jove esportista o per una noia lesbiana, com demostra el material que van requisar a casa seva el 19 de novembre. Al seu ordinador i al telèfon mòbil hi van trobar 409 arxius de pornografia infantil i més d'un miler d'arxius relacionats amb la cerca i captació de menors.
I encara podem afegir que a Sant Cugat del Vallès també els Mossos investiguen un compte d'Instagram que es dedica a escampar rumors de caràcter sexual, acusacions i insults anònims sobre adolescents de la ciutat.
Sí, sense cap mena de mirament, al compte s'hi publicaven les informacions, rumors o acusacions amb noms i cognoms. El cas l'ha destapat i denunciat el periodista i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llompart.
Aquest cap de setmana han començat a aparèixer a través d'un compte d'Instagram una sèrie de missatges anònims en què atribuïen informacions, mentides, calúmnies, vexacions, amenaces, insults cap a adolescents de Sant Cugat. A través d'aquest compte, com a tal, no penjava cap post, però sí a través d'stories penjaven aquests missatges.
La denúncia de Llombard és ampliable a més menors que hagin estat mencionats en aquest compte d'Instagram. La policia investiga els fets com un cas de descobriment i revelació de secrets i ha detectat la presència d'un moderador que només deixa publicar missatges negatius.
Moltes gràcies, Marc. Doncs precisament el govern espanyol defensa que els menors de 6 anys no tinguin contacte amb cap dispositiu mòbil i que el primer telèfon només serveixi per trucar, sense accés a internet, per tant, com a mínim, fins als 16 anys. Són algunes de les recomanacions que recull l'informe elaborat per un comitè d'experts i que ha rebut el vistiplau del Consell de Ministres. Per això anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
L'informe dels experts és un conjunt de recomanacions, consells i advertiments per garantir als menors fins als 16 anys un entorn digital més segur. Unes recomanacions que comencen per marcar l'accés progressiu als dispositius digitals en funció de l'edat. Fins als 3 anys és millor no exposar-los a cap dispositiu digital i desaconsella el seu ús fins als 6 anys. Una regulació que toca de ple als adolescents entre 12 i 16 anys proposa que utilitzin telèfons analògics sense accés a internet i limitats només a fer trucades. Un informe que recull més de 100 mesures, un full de ruta que marcarà els treballs de l'executiu de Sánchez per garantir als menors un entorn digital segur. Pilar Alegría, ministra d'Educació.
Estamos hablando además de un informe pionero que incluían desde los sistemas de verificación de edad u otras medidas también trasladadas y propuestas por familias, entidades de pediatría, discapacidad, docentes o protección de datos. Como digo, es un punto de partida con distintas medidas para ir desarrollando también a lo largo de la legislatura.
A l'escola proposa prioritzar l'ensenyament analògic a la primària i recomana eliminar les aplicacions educatives de gratificació immediata per a l'aprenentatge de les matemàtiques. L'informe recomana a les famílies que supervisin l'ús que fan els menors dels dispositius i per això proposa un pla de formació a través de les AMPAs.
Un pla que subscriuen també altres experts que demanen d'entrada que aquest pla s'apliqui el més aviat possible i que els adults redueixin també les hores que es passen davant dels telèfons mòbils perquè sovint els adults acaben sent miralls per als adolescents. Maria Costa.
El neurocientífic David Bueno coincideix que els nens de menys de 6 anys no han de tenir contacte amb les pantalles i que aquest canvi ha de ser imminent. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Que a partir d'ara s'hauria de fer d'aquesta manera. Això és com els països que han prohibit fumar a partir de les noves generacions. Clar, qui ja és addicte no li pots dir deixa de fumar perquè pot tenir problemes greus de salut. A partir d'ara vol dir a partir de ja. Hauríem de posar-nos a tots a la cap que les noves generacions fins als 6 anys no han de fer servir les pantalles per res. Sempre prioritzant per davant de tot els aspectes vivencials.
Pel que fa a l'endarreriment de l'ús del mòbil amb internet fins als 16 anys, la doctora en Psicologia Infantil i Juvenil i professora a la Universitat de Girona, Merche Martín, insisteix que el que necessiten els adolescents és acompanyament. Són declaracions en una entrevista a Catalunya Informació.
Les funcions executives immadures, el qui ho regula és la zona del còrtex prefrontal del cervell. Tots els adolescents això ho tenen immadur. Per tant, pretendre que un adolescent faci un ús controlat i regulat i saludable i responsable de les pantalles és impossible, perquè de base ja tindran aquesta tendència a buscar el risc i a dificultat per autocontrolar-me. Per tant, cal aquest acompanyament.
Els experts alerten que l'abús de les tecnologies provoca impulsivitat, menys resiliència i problemes d'autoestima i de llenguatge.
Doncs ara us volem parlar d'un altre tipus de perills que ens poden arribar també a través de pantalles. En aquest cas, la del telèfon. Parlarem del que li ha passat a una advocada que li han arribat a estafar 70.000 euros. És la Elena Gimeno i ens està escoltant. Elena, bona nit.
Hola, bona nit.
Helena, explica'ns què és el que t'ha passat breument. Quina estafa t'han fet?
Doncs, bueno, tot va ser per un... Bueno, perquè vaig rebre un SMS de la pròpia cadena dels missatges que rebia del banc BBVA i en aquest missatge doncs, em deia que segons una normativa X doncs, havia de renovar les meves claus per poder fer, bueno, per poder fer transferències a través de l'aplicació. I jo en aquest moment, distreta, perquè mira que sóc la primera que no clica en aquestes coses i sóc la primera desconfiada, estava distreta i vaig clicar. Llavors allò va ser, doncs, el telèfon se'm va com bloquejar durant 3 segons, després vaig tancar la pantalla, bueno, la finestra aquesta que se'm va obrir, i aquell dia no em va passar res, però tot va començar el dia següent, no? Quan jo rebo en el mateix fil de SMS que estem parlant, doncs rebo un SMS, aquest cop que se'm notifica que s'ha realitzat una transferència de 29.000 euros des del meu compte i que si no sóc jo, que verifiqui immediatament, no? El que faig en aquell moment immediatament és posar-me en contacte amb el meu gestor del BBVA, que em diu que m'assegura que no passa res, que tot està bé, que els meus comptes estan bé i que no faci cas de l'SMS. Però mentre jo estic parlant amb el meu gestor, doncs m'està trucant un número de Madrid que, òbviament, en aquell moment jo no agafo la trucada, però al cap de... doncs quan jo penjo amb el meu gestor sí que agafo la trucada, perquè em truca 3-4 vegades i al final, doncs això, busco el número per internet, veig que és de l'oficial de BBVA i l'agafo. I amb aquesta trucada comença tot, no? Allà és, doncs... una persona em comença a dir que es presenta com un fulanito no sé quantos, que és el gestor Netcash de BBVA de l'oficina antifraude, em comença a dir el meu nom complet, DNI, tot, o sigui, el meu compte bancari, el titular del compte bancari, tot. I clar, em diu que els meus comptes estan compromesos, que s'estan produint moviments fraudulents i que si jo estic autoritzant aquestes transferències que s'estan produint, que fins i tot m'estaven dient que s'estava intentant realitzar un préstec, autoritzar un préstec des del meu compte, bueno, una bestialitat, i clar, jo en aquell moment estic dient, li contesto, no, anul·li-ho tot perquè jo no estic autoritzant res, i òbviament, no? I en aquell moment sí que obro l'aplicació del meu banc i comprovo si el que m'estan dient és verídic o no, no? I en aquell moment doncs veig que tot està bé, que no hi ha res, no? O sigui, que els diners estan allà i tot això. I al cap d'una estona, doncs, com em segueix insistint que s'estan produint tot això, em recomana esborrar-me l'aplicació i em diu que al cap d'una estona, doncs, per la tarda, em trucaran del BBVA des del mateix número per renovar les claus, l'usuari, tot per poder tornar a entrar a l'aplicació amb normalitat, no? I, clar, jo m'esborro l'aplicació i estava ja, però histèrica, no?, en aquells moments, i clar, però quan em diu, o sigui, tota aquesta trucada és per tranquil·litzar-me, per dir-me que tot s'havia anul·lat, que no em preocupés i que per la tarda que em trucarien per fer això, no? I, clar, les meves sospites comencen quan ningú em truca.
Clar.
Jo truco al telèfon que m'havia trucat i em confirmen que ningú de BBVA s'ha posat en contacte amb mi i que efectivament doncs, se m'han buidat els comptes. O sigui, que tinc 4 euros en un compte i l'altre 70 cèntims. O sigui, i clar, jo em quedo a quadros i dic què ha passat, com s'ha pogut autoritzar tot això, perquè et demanen 50.000 verificacions per tot i autenticacions per fer qualsevol mínima transferència, fins a tot un Bizum, i que em passi això, doncs, em sembla escandalós, la veritat.
T'han buidat dos comptes, els dos són del BBVA?
Sí, sí. Sí.
Uh-huh. I t'han dit si poden fer-hi alguna cosa perquè recuperis els diners?
Doncs m'han dit que... Bueno, el que jo vaig fer immediatament en aquest moment, a part de trucar al BBVA per intentar anul·lar-ho tot, em diuen que ells no poden fer res, jo que el que he de fer és posar una denúncia als Mossos i que he d'anar amb aquesta denúncia dels Mossos a l'oficina, a la meva oficina, per iniciar la reclamació, que tampoc m'expliquen en aquell moment en què consisteix el procés ni res, eh? Llavors jo, doncs, vaig als Mossos, poso la denúncia, vaig el dia següent a l'oficina perquè en aquell moment en què em passa ja no tinc marge de maniobra perquè no hi ha cap oficina oberta en aquell moment, Vaig a l'oficina i, sorprenentment, ningú em sap, la persona que m'atén no em sap informar de res i ni m'assegura res ni em diu absolutament res. O sigui, em quedo com completament desemparada, amb una impotència brutal i amb una... això, informació zero.
Clar. Nosaltres hem parlat amb el BBVA, ens han dit que el teu cas no està tancat, que estan analitzant la reclamació i ens han assegurat que aviat hi hauria una resolució. Veurem què és el que passa, però de moment mantinga't aquí amb nosaltres, perquè tenim també, volem afegir a la conversa, el Bruno Pérez Juncà, que és pèrit judicial i informàtic forense. Bruno Pérez, bona nit.
Molt bona nit.
Què pot haver passat aquí? Com han arribat a través d'un SMS tan enllà?
Mira, he estat mirant una mica el cas i sí, certament ha rebut un SMS que com molt bé diu la víctima, doncs ve de la cadena dels SMS que arribava del banc. Amb això ja hem avisat moltes vegades, hi ha unes tècniques que es diuen spoofing, en la que tu pots falsificar perfectíssimament el número amb el que tu reps l'SMS i el mateix la trucada. Jo recordo amb una companya vostra, amb l'Elisenda Carot, aquí en un programa en directe, quan li vaig fer una trucada des del meu telèfon fent veure que era un company seu d'aquí de la feina. Això ja us ho hem demostrat moltíssimes vegades d'aquí, que sempre us dient que ho sento molt, però confiança zero, no us podeu enrefiar de res. A part d'això, aquest SMS que li van enviar al principi de tot, en la que li deien que tenia que fer un canvi de credencials, és el que també us demanem sempre, de dir, no cliqueu si no sabeu on teniu. Has de llegir el link que tu vas, no? I també comprovar-ho si no saps on te vas. Si tu fas una petita comprovació de l'enllaç que t'han enviat, si tu fas una comprovació del domini, que és una informació pública, és fer una consulta juís, que es diu, és molt senzilla, veuràs com el domini que t'anava, que era el netcash-bbva-ess.com, que ja dius, hòstic, l'SS aquest a mi me sobra una mica, però bueno, doncs si ho mires ja veus que això està creat el dia 11 de l'11 del 2024 a les 9 del matí, i a part d'això veus que també caduca a l'any 2025. Quan tu ja veus que una empresa o un banc té un domini que caduca al cap d'un any, vol dir que poques ganes de fer negoci o de mantenir l'empresa molts anys té, no?
Clar,
ja
això,
hi havia aquesta, indicadors.
Sí, aquesta, perdona, aquesta comprovació l'hauríem de fer amb el telèfon a la mà i obrint un navegador i posant
el problema està aquí de 18. On te cau tothom és, malauradament, amb la immediatesa. Sí? I sempre us dic el clic de la mort, no? De dir, no podeu fer clic, encara que sigui un clic enrere, perquè en el cas d'aquesta víctima concret, el que va fer clic i de seguida va parar-ho tot. Però el fet de fer clic, encara que no introdueixis dades ni res, el que li van fer, jo, per el que veig, és li van entrar en el seu sistema un keylogger, vale? Un keylogger és un programa que el que te fa és te registra tot el que tu cliques, sí? O, a més a més, te segresta, doncs, una mica aquestes sessions que tu obres, no? De manera que a la propera vegada, quan ella va obrir l'aplicació del banc, li van agafar el control i a partir d'aquí és que ja eren ells. Jo sé que a ella li voldria fer un parell de preguntes, val?
Doncs endavant.
Primer de tot, m'interessaria saber si ets iPhone o ets Android.
Soc iPhone. Sí, sí.
Ets iPhone. Mm-hmm. Ets iPhone, Déu-n'hi-do. Perquè
això t'ha sorprès,
justament un dels missatges que te dona en l'SMS aquest que t'envien és que et diuen que un Huawei P20 ha sortit, o sigui, te l'han desconfigurat. I a més, fixa't bé que t'envien com 6 o 7 missatges, això, bum, que te parlen dels 29.000 euros, te'ls envien així tots seguits, allò instantàniament,
sí,
de
sí,
dir...
Sí.
De dir, Déu-n'hi-do. Vale, i llavors una altra pregunta interessant. Imagino que el sistema el tens actualitzat a l'última versió.
Sí, 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 sempre s'actualitza automàticament.
I actualitzat. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs aquí doncs, han aprofitat una vulnerabilitat, ja t'ho dic, t'han posat aquí un bitxo perquè t'agafen el control, t'agafen la sessió i a partir d'aquí es fan passar per tu. I llavors qualsevol aplicació, podran realitzar qualsevol cosa perquè t'estan controlant la teva aplicació bancària. Aquí sí que hi ha un tema important, que és, hauries de demanar-li al banc de dir, molt bé, totes aquestes operacions que s'han fet, des de quina IP, per exemple, s'han fet des d'aquí, des de casa meva, des de Catalunya, o s'han fet des d'un lloc fora de, per Espanya, o s'han fet des de fora de l'estranger, perquè el banc sí que pot detectar, que jo crec que estan obligats, bueno, i a més és que sí, és que estan obligats, hi ha un real decret llei, que és el 19-2018, que és sobre les credencials de seguretat. El banc sí que pot detectar un patró d'actitud, un patró d'operació no gaire lògic, m'entens? És a dir, des de que les IP són de fora d'on tu estàs. Segona, un patró d'anar a buidar la compte, a mi em perdonaràs, no és gaire normal. Jo això sempre m'he queixat, de dir, gent gran que pobrots tenen la seva compte, que paguen la seva llum, la seva aigua i quatre gastos més, i de cop i volta veus que és un patró d'anar a treure tots els calés, a mi em perdonaràs, però jo crec que hi ha sistemes informàtics que realment poden detectar aquests patrons, no? I evitar-ho i frenar-ho i demanar un consentiment per part de la persona. Jo t'aconsellaria que, a més de la denúncia, també demanessis dades tècniques. És a dir, els registres del banc on es fan totes aquestes operacions, tot això ho estan guardant-ho. Doncs que t'ho donguin, analitzar-ho i veure realment si qui ha comès doncs, una mica l'error, doncs potser són ells. I a més que ja hi ha jurisprudència que ja els està fotent canya en els bancs amb el sentit de dir que tenen una responsabilitat.
Sí, sí, amb això ho tinc clar, que ja he vist sentències, he vist la llei, sé que em protegeix la llei i em protegeixen les sentències aplicables, així que, bueno, que si per aquesta via no hi ha sort, doncs jo sé que puc posar una demanda i aniré fins al final.
Correcte, sobretot això, demana les dades, molt important que t'adonguin tota aquesta informació tècnica, de dir, molt bé, s'ha fet totes aquestes operacions, ara però jo vull veure des d'on. I a més això, si per exemple, si tu sempre la teva aplicació és una aplicació que la tens amb un iPhone, aviam si s'ha fet des d'un altre sistema, o sigui, per tant poder demostrar que el patró no és el teu concret, no? De dir, jo crec que això te podria ajudar.
Sí.
Bruno i Helena, digues. Estic impressionat amb aquest moment de ràdio. M'agrada molt que això hagi passat en un informatiu, perquè realment la informació que li acabes d'explicar a ella, en realitat ens l'estàs explicant a tots els oients, així que us ho agraeixo molt. Només per acabar, Bruno Pérez, quina seria la recomanació bàsica? O sigui, no tocar res, no fer res. Quina seria l'última recomanació?
Mira, la recomanació és la següent. Aviam, els sistemes de comunicacions no estan dissenyats per ser segurs. Ho sento molt, però aquesta és la veritat. Val? És a dir, ni els SMS, ni els correus electrònics, ni les trucades telefòniques. Hi ha uns fallos de seguretat, són uns sistemes dissenyats als anys 70 i anys molts anteriors, i hi ha el tema SS7, que té unes vulnerabilitats, Déu i Maria Santíssima, que això no ho poden arreglar-ho. Per tant, no us podeu refiar de res que us vingui per aquest mitjans. O sigui, sempre que sigui un tema bancari, no toquis, no cliquis, simplement agafa, entra a la teva aplicació, comprovo, agafa, truca al teu gestor, que no et fotrà cas, ja ho sé, el meu no em fa mai cas, però bueno, al final te fan cas, tu torni, però sempre vés a la font de la informació, vés tu a buscar la informació, no et refis de tu trucar, perquè, bueno, i espera't, calceu-vos ara que venen les intel·ligències artificials, val?
Sí.
Sí, ara calceu-vos perquè la veu és un identificador. Aquest identificador te'l suplantaran. La imatge és un identificador. Aquest identificador te'l suplantaran. O sigui que prepareu-vos. La tendència en ciberseguretat per aquest 2025 és confiança zero.
Ostres, ja fa pena haver de recomanar això, però ens ho apuntem perquè sí, veient com avança tot, haurem d'anar així. Helena Gimeno, espero que acabis recuperant el que era teu i que no torni a passar una cosa així. I Bruno Pérez, t'haurem de tornar a trucar ben aviat o fer-te venir cap aquí, perquè ens han quedat moltes preguntes i les expliques, les respons totes molt bé. Moltíssimes gràcies a tots dos, bona nit.
Gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bona nit.
A la teva disposició.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tran.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quiosc per només 5,95 euros. A partir del 7 de desembre.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un port gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita.
Tens un amic.
Per tothom molt bones festes.
A la venda a la botiga 3CAT i Apple Music.
Quina història personal ha marcat el teu any? Perquè la teva història també ens la sentim nostra, la volem conèixer. Què fa que el 2024 hagi estat especial per tu? Explica'ns-ho en un correu a lamevahistoria@3cat.cat o deixa'ns una nota de veu al 678-002-959. Tens de temps fins al 5 de desembre. Si la teva és una de les tres històries escollides, li explicaràs personalment a l'Elisenda Carot, al Roger Escapa o al Manel Elias. Participa-hi! Et volem sentir!
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tenim una feina molt bonica, eh? Quin luxe poder posar aquesta cançó. I la decisió no ha estat meva, sinó de la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, és una cançó... Té trampa, avui, eh?
A veure, explica-la.
Perquè és la cançó de Billie Holiday, que es diu Sun Showers.
Ah, i això què vol dir?
Sí, hauria de ser al revés. O sigui, veniria... M'hagués anat millor al revés.
O sigui, primer les showers i després
primer
el
les showers i després el sun.
Molt bé.
Però, bueno, ho canviem. És a dir, sí, que tindrem un matí amb algun ruixat, sobretot a la costa, però després el sol s'acabarà imposant gairebé a tot arreu. Per tant, tindrem aquests dos tipus de cel, amb vent de nord, amb tramuntana cap a l'Empordà, i amb unes temperatures que avui ja s'ha notat i demà també, doncs, quedaran un pèl més baixes. Les boires avui, finalment, almenys al Pla de Lleida, s'han aixecat. Demà n'hi poden haver algunes a primera hora, però també tornarà a lluir el sol, i això sí que ajuda, doncs, en aquestes comarques, que la temperatura no quedi tan baixa com aquests darrers dies.
Molt bé, doncs una miqueta de pluja i sol per demà. Gràcies, Gemma Puig, i gràcies també per posar-nos Billie Holiday. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.